Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, benvinguts a la prèvia del derbi. Busquem les notícies del dia amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Abelardo, a pel Barça.
En la roda de premsa prèvia, el tècnic de l'Espanyol diu que tindran opcions de guanyar si fan un gran partit. Preguntat pel seu passat culer, Abelardo ha dit que no hi renega, però que ara és el perico número 1. Tindrà les baixes pel partit de Víctor Sánchez i Piatti, també Granero sancionat. El tècnic asturià s'ha estrenat en la tradicional foto d'entrenadors al costat d'Ernesto Valverde a l'estadi de Cornellà Prat.
El Barça treballa aquesta tarda.
Valverde parlarà a les 5 i una hora després. A les 6 l'equip farà l'últim entrenament abans del derbi. Segona sessió per Messi, Suárez i Arturo Vidal, que ahir van ser els últims a incorporar-se després de les vacances. Ter Stegen està pràcticament descartat, mentre que Guagué i Ansu Fati han entrenat tota la setmana amb normalitat. Seran baixa Dembélé i Artur.
El Real Madrid, Hazard, també descartat per la Supercopa.
Ho ha dit Zidane en la roda de premsa, que el belga no recuperarà per jugar el primer títol de l'any la setmana vinent a l'Aràbia Saudita. Era previsible, de fet no es preveu que torni fins a finals de gener. El Real Madrid tampoc podrà comptar amb Asensio. Els blancs juguen demà a Getafe a les 4.
A l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Barça Vitoria.
El Baskonia de Dusko Ivanovic va ressuscitar i va derrotar els Blaugrana per 2 punts, 76-74. Pierre Oriola va tenir un triple per guanyar en els últims segons. El Barça acaba la primera volta d'Eurolliga amb plenes opcions d'estar a la Final Four, tercer, amb només 4 derrotes en 17 jornades.
I tot a punt pel Dakar 2020.
Arrenca diumenge a l'Aràbia Saudita amb l'al·licient del debut de Fernando Alonso sobre la sorra, amb Marc Coma com a copilot. Entre els favorits, Alatilla, Peter Ancel i Carlos Sainz. Nani Roma no té masses opcions entrada i Laia Sanz correrà el seu desè de kart en un país on les dones estan especialment discriminades.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada. Bàsicament parlarem del derbi amb el Toni Freixa i l'Arnau Baquer. I quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports Cope?
Hem fet la mateixa pregunta a les dues enquestes. La travessa del derbi. Els que heu votat a l'enquesta per guanyar una entrada doble pel Barça-Granada, penseu majoritàriament que guanyarà l'Espanyol, 55%. Per un empat voteu el 10%, perquè guanya el Barça un 35%. I els que heu votat per guanyar una entrada doble pel derbi, atents que la sortejarem avui i direm el nom del guanyador durant el programa, heu votat també que penseu que guanyarà l'Espanyol en un 48%. Un empat aposteu el 12% i la victòria del Barça un 40%. Per tant, en les dues travesses que us hem plantejat, guanya l'Espanyol.
Gràcies, Sílvia. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Pairès al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, i la pilota, que és la pilota del derbi, ja roda Esports Cope.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Comencem forts l'any amb derbi. Un derbi sobre el paper desigual, perquè el Barça és el líder i l'Espanyol és el cué, però atenció, que aquesta situació ja s'ha donat dues vegades abans. I en cap de les dues, el Barça ha estat capaç de guanyar-li a l'Espanyol, sent l'Espanyol, repeteixo, cué i el Barça líder. Una va ser el famós de la Peñazo, al Camp Nou, fa 10 anys aproximadament. 1-2 va guanyar l'Espanyol i l'altra, un empat a 2 a la dècada dels 60. Vull dir amb això que encara que el Barça es presenti demà a Cornellà com a gran favorit, els derbis són sempre partits especials i, amb permís de Leo Messi, tenen sempre un punt d'imprevisibles.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
We'll be right back. Vinga, anem amb la prèvia del derbi. Un derbi que es presenta apassionant aquesta temporada. La cita és demà a l'estadi de Cornellà al Prat a partir de les 9 de la nit, Espanyol-Barça, amb una jornada molt intensa avui. Amb l'última hora de l'Espanyol, des de l'estadi de Cornellà al Prat, el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I aquí al meu costat, amb l'última hora del Barça, el Manuel Oliveros. Bona tarda, Oli.
Bona tarda, què tal, Joan?
Comencem, si us sembla, Quique, amb el més recent, que és la fotografia que s'han fet cap a les 2 de la tarda sobre la gespa de l'estadi de Cornellà al Prat, els dos entrenadors, Abelardo i Valverde.
Sí, doncs molt puntuals, a les 2 apareixien Abelardo i Valverde, un Abelardo que ha anat a rebre Valverde a una de les cantonades de l'estadi, del cantó Prat, és a dir que l'expedició del Barça no ha vingut i no ha estat a les oficines, no ha entrat físicament al club, simplement han deixat el cotxe en un pàrquing que està just a les afores de Cornellà i directament han anat a la gespa, s'han fet la fotografia i han marxat. Molta cordialitat, una xerrada inclús, doncs donant l'esquena a la premsa entre Abelardo i Valverde, molt bon rotllo, algun somriure i una foto doncs, del més normal i com no podia ser d'altra banda.
Ah, són gent molt afable, segur que es porten magníficament el Pito Abelardo i Valverde,
sí,
no?
Sí, senyor.
Sí, sí, sí. Anava acompanyat Valverde?
Sí, anava acompanyat.
La comitiva, que Lázaro i tal?
Sí, no, el cap de seguretat, que l'he vist jo diverses vegades.
Ah, molt bé.
Estava també el fotògraf Miguel Ruiz, algú també del gabinet de premsa, bueno, normal, normal. Amb un cotxe que havien tots.
Perfecte. Quique, l'Espanyol, abans d'aquesta fotografia, ha fet l'últim entrenament. Bé, l'últim no, perquè demà hi ha encara prevista una sessió pel dematí, però podríem dir que l'última sessió forta abans del derbi, de l'entrenament d'aquest matí, alguna novetat o tot normal?
Sí, perquè el de demà en diuen d'activació, perquè hi els evita dormir fora. Avui l'Espanyol no es concentra, ho farà demà després de l'entrenament i de la llista de convocats, una llista que no ha donat avui a Abelardo, una Abelardo que, per cert, després parlarem, ha dit que Vargas està força recuperat, és sens dubte la notícia de la setmana, l'hem vist tota la setmana treballant amb el grup Matías Vargas, que porta un mes i mig de baixa. També està ok Melendo, crec que és una mica just perquè siguin titulars demà. Cal recordar que seran baixa per lesió Víctor Sánchez i Piatti i per sanció Granero, un entrenament avui que hem vist un quart d'hora doncs bé, doncs de bon rotllo, més somriures que en l'època de Machín i bé, penso que sí, que l'Espanyol ha fet un reset i amb Abelardo de la mà doncs té uns nous aires en aquest 2020.
Un Abelardo que a la sala de premsa s'ha mostrat ambiciós, Quique.
Sí, ambicions no té altra que animar a la tropa, diu que psicològicament ha vist un equip doncs tocat però que amb ganes de revertir la situació i li preguntàvem a Abelardo sobre aquesta doncs polèmica entre cometes doncs comunicació entre tuits d'ahir, no? Entre l'Espanyol i el Barça fent referència a aquell record d'Abelardo com a perico, a culé i a Valverde com a perico.
Bueno, lo de ayer, como dices tú, lo veo con total naturalidad. Yo no puedo renegar de mi pasado. Me he sentido muy orgulloso de jugar en el Barça 8 años y me siento tanto más orgulloso de ser ahora entrenador del Español. Lo que te puedo decir que he jugado en el Sporting, en el Barça y en el Alavés y entrenado al Sporting en la Villa y ahora al Español y me he dejado la piel y la vida por esos clubes. O sea que ahora lo que está claro, que lo dije en la rueda de prensa, soy el primer perico y mañana me llevaría una alegría tremenda de poder ganar al Barça. Eso que nadie lo tenga en duda.
Ha dit que ja veurem si jugarà amb un 4-4-2, que ja veurem si David López jugarà de migcampista. En definitiva, que el que signa Abelardo és guanyar demà.
Home, me conformaría con jugar mal y ganar. Pero ya que me haces esa pregunta, pues bueno, también me refiero también, no, prefiero jugar mal y ganar, sobre todo en la situación en la que estamos, vamos. Pero hombre, si damos un buen partido y competimos, daremos un pequeño paso. Eso está claro, aunque el resultado sea negativo. Pero lo que no cabe duda es que, hombre, ahora mismo necesitamos resultados. Necesitamos resultados y por qué no va a ser el de mañana el primero.
Vosaltres el coneixeu més, però Abelardo, enfadat, deu fer por, però de bon rotllo té gràcia, eh?
Sí, sí, és un cachondo.
Ah, quan s'enfada, s'enfada, eh?
Sí,
perquè
sí.
També hi ha alguna imatge, crec que era a la sala de premsa...
Del Molinón,
fotent-li un rapapolvo a un company i tal, quan treu el geni el treu, eh?
Sí, sí. Jo recordo una nit, no sé on va jugar el Barça, a l'estranger, un partit internacional, i el volia entrevistar la nit... I no va voler, jo, hombre, però Pito, claro, me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa y tal? Y no, ¿para qué tal? Pues no sé què, l'altre, tal, no sé què, no sé què. I el vaig conèixer també d'aquesta manera, però no, en general és un tio que, com bé deies, Quique, doncs demostra bon rotllo i és el que s'ha vist avui a l'entrenament.
Sí, senyor. Abelardo, que a l'últim tall que escoltarem, doncs parlava responent a una pregunta. Bé, doncs, en Lliga, el Barça no ha caigut mai a Cornellà. És una missió impossible guanyar demà?
Para nada, yo creo que porque va a ser una misión imposible, yo creo que, lo vuelvo a repetir, en el fútbol se dan resultados, no con esto, lo que voy a decir ahora es que vayamos a jugar mal mañana, pero en el fútbol yo creo que es de los pocos deportes que puedes jugar horrible y ganar. Tú, el baloncesto, el balonmano, handball, o sea, tienes que jugar bien para ganar. El fútbol se puede dar en esas circunstancias. No cabe duda que nosotros, si queremos ganar al Barça, tenemos que estar al 200%, tanto en ataque como en defensa, estar muy acertados, pero no solo contra el Barça. Yo creo que la Liga Española está tan igualada que, como no estés al 200%, y mira cómo estamos ahora en la situación en la que estamos, pues no vas a ganar.
En definitiva, que Abelardo a tope demà contra un Valverde que avui lluita un bon somriure aquí a Cornellà.
L'Espanyol que ja té la feina feta fins demà. Oli, el Barça tot per fer, tota la tarda, eh?
Sí, sí, tota l'activitat a la tarda. Al marge d'aquesta fotografia de Valverde, l'activitat de Valverde serà a les 5 de la tarda, la roda de premsa a la Ciutat Esportiva, i després a la mateixa Ciutat Esportiva serà l'entrenament. Portes obertes els primers 15 minuts a partir de les 6 de la tarda.
Coneixerem la llista de convocats.
Sí, cap allà a les 8, més o menys, després de l'entrenament, i serà el segon entrenament de Leo Messi, d'Arturo Vidal i de Luis Suárez. Segon i últim entrenament d'aquests jugadors que van arribar ahir dijous.
A Ter Stegen el donem per descartat, no?
Jo crec que sí, ahir va estar al marge, de manera que després del que em van dir de la trucada de Carlos Naval l'altre dia a Correcuita a Brasil, dient, no obligant a Neto, no obligant, sinó que li va dir, mira, sembla molt probable que potser doncs, sigui baixa Ter Stegen, si pots, si vols venir, doncs ràpidament va agafar un avió Neto i va venir per treballar, per estar a punt demà davant de l'Espanyol.
Dibuixem els possibles 11, si us sembla, Quique. Ja vas donar ahir el teu, però has canviat d'idea o el mantens?
No sé quin vaig donar, però ara te'n donaré, ara te'n donaré un. M'equivoco segur, és impossible que pugui encertar sense conèixer.
No, és impossible.
Però, a veure, amb Diego López a la porteria, sí. Javi López, David López, Bernardo Didac, d'això no estic força convençut. Aquí ja tinc més dubtes al centre del camp. Amb Graner... mira, havia posat Granero. No. Amb Iturraspe.
Iturraspe?
Sí. Iturraspe i Roca. Mm. Bandes per Woolley i Pedrosa. Un mitja punta que ajudarà al centre del camp, com és Darder. I Caleri a dalt. Mm-hmm. És a dir, un 4-1-4-1 o un 4-4-1-1, una cosa així.
Molt bé.
Molt bé.
Tenint en compte que encara no està Melendo bé, que encara no està Vargas...
O sigui, David López no mig entra.
De moment no.
No.
De moment no. No m'atreveixo a posar-lo. Tot i que he apostat fort per ell, però... Mm-hmm.
Molt bé. I el Barça, Oli?
I el Barça, el tema és el comodín de Sergi Roberto, no? Si és lateral, si és migcampista, però jo crec que la resta jugaran els millors. És a dir, això de dir que Leo Messi i Luis Suárez potser no juguen perquè han vingut a treballar, el que deia ahir Dani Solsona, jo estic amb ell. Jo crec que encara que treballin només dues sessions d'entrenament, estan en condicions per jugar, potser si van bé a la segona part, doncs potser descansen alguns minuts i tal, però jo crec que d'entrada haurien de jugar, de manera que Neto a la porteria, Sergi Roberto o Semedo, ja dic el comodí de Sergi Roberto, jugar de lateral o al mig del camp, amb Piqué, l'anglès, Jordi Alba, al mig del camp, Bussi, De Jong i Rakitic o Sergi Roberto, i al davant, Leo Messi, Luis Suárez i Antoine Griezmann.
Aquesta és la Loto Chingurri, avui amb el Manuel Oliveros. L'àrbitre del partit serà del Cerro Grande, que per cert xiularà demà el seu tercer derbi consecutiu, amb Pizarro Gómez al VAR. Que no es mogui ningú, perquè de seguida parlem del derbi amb un bon protagonista Sportscope.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
I 20 minuts de la tarda, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra, fent la prèvia del derbi, i hem triat avui com a protagonista per parlar d'aquest derbi de demà a Cornellà al Prat a un home que ha vestit les samarretes del Barça i també de l'Espanyol. De fet, la de l'Espanyol la va vestir fins l'estiu passat. És Sergio García. Sergio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año, ¿qué tal va todo?
Igualmente, bien, bien. Empezado bien el año.
Bueno, oye, cuéntanos antes que nada tu situación, que dejaste el Español la temporada pasada y cuál es tu situación ahora mismo, Sergio.
Bueno, pues desde que dejé el Español, pues entrenando todos los días.
Sí.
Para estar preparado por si, si tengo alguna cosa interesante y bueno, he tenido ofertas de muchos sitios y eso, pero bueno, al final no he ido a ningún sitio porque no, por una cosa o por otra, y bueno, pues esperando ahora aquí el mercado de invierno a ver si puede salir algo bueno para poder seguir jugando.
¿Estás en forma y dónde entrenas, Sergio?
Bueno, estoy entrenando en varios sitios. Entreno cada día, o sea que estoy entrenando con un preparador físico en el campo donde entrena mi hijo, aquí en el Pomar. Luego también estoy yendo al centro de Manolo, que es el jefe de los servicios médicos del Español.
Manolo González.
Sí. Y luego también estoy entrenando pues ahí en el equipo de mi cuñado. Voy yendo varios días y eso, pues, para hacer también fútbol, como yo hago aparte solo, pues hacerlo también con un equipo.
Oye, y decías, esperando que surja algo interesante. Para ti, a estas alturas, algo interesante que podría ser. ¿Un equipo de primera, un equipo de segunda, una oferta del extranjero?
A uno siempre le gusta jugar en primera división, está claro. O sea que, pero bueno, no me cierro las puertas a nada. Yo también, que bueno, que también tenga pues objetivos buenos, bueno, también por seguir también jugando a fútbol, que es lo que más me gusta, y bueno, al final no me fui a ningún lado en verano, porque bueno, también hay que pensar también en la familia, que tengo una familia, y bueno, pues también verlo con ellos, no solo dependiendo de mí.
¿Tú retirarte no quieres todavía, Sergio?
No. Si no, no entrenaría todos los días. Bueno, entrenaría, pero de otra manera. O sea,
claro.
Entreno todos los días dándole caña para estar preparado.
Que se va para algo, ¿no?
Para el momento.
Claro. Qué pregunta más tonta. Oye, una cosa. Al Español le hace falta gol, Sergio. Yo no sé si viendo los partidos del Español por la tele a veces piensas, hombre, yo si estuviera ahí delante haría mi trabajo.
Sí. La verdad que sí, que me encantaría. Además, en esta situación a mí me... No me gustaría vivir esta situación, pero bueno, estando en una situación así, pues me encantaría poder ayudarlos, porque seguro que lo sacaríamos adelante, estoy absolutamente seguro.
Situación delicada, Sergio, está la cosa difícil, ¿eh?
Sí, porque yo viví una situación parecida, pero bueno, yo creo que esta es un poco más complicada, hay menos puntos, hay menos margen de error. O sea, verdad que es una situación complicada, pero bueno, hay que confiar en que se pueda sacar.
¿Tú tienes la sensación de que van a salir o realmente el grado de preocupación este año es alto? ¿Ves la sombra de segunda planear seriamente por Cornellà al Prat?
A ver, yo confío en que puedan salir, porque yo creo que tienen cosas para poder sacarlo, pero ya te he dicho, eso es... Se empieza ya, o sea, que no se puede dejar mucho más, o sea, que los partidos hay que sacarlos ya, sumar cuanto antes e intentar rebajar los puntos que tiene de diferencia con los de arriba e intentar engancharse, que se junten más equipos, y seguramente que para mí, yo creo que sí se puede sacar esto adelante, o sea, que queda una segunda vuelta entera, pero bueno, que no es fácil, pero seguro que con esfuerzo, con tomándose todos los partidos como una final, yo creo que se puede sacar.
¿Y Abelardo qué impresión te da?
Bien, la verdad que bien. Cuando estuvo ahí en el Alavés, hizo una buena temporada, sí, yo creo que bueno, que es una buena elección. lo que hayan traído a Belardo, porque bueno, el Alavés cuando estuvo allí, pues el equipo era bueno, peleando todo el partido y al final pues tenía sus momentos de fútbol y al final se acaban los partidos adelante, o sea que yo para mí es una buena elección y esperemos que lo saque adelante.
Sergio, ¿cómo está el vestuario? Tú que seguro que hablas con muchos de los que fueron tus compañeros, ¿cómo están los chicos?
Bueno, preocupado porque no, esta situación no es fácil sacarla adelante porque bueno, tienes, vas viendo los partidos que bueno, que le hace, bueno, intentan, pero bueno, al final los resultados acaban siendo negativos, pues están preocupados, también con ganas de revertir la situación que yo estoy convencido de que se puede sacar y nada, están esforzándose mucho para poder hacerlo, que es lo que quieren. La gente quiere que el club, la afición y la gente que esté ahí alrededor pues puedan estar orgullosos de ellos que puedan sacar esto adelante.
Si hay algún día bueno para recibir al Barça es mañana, entiendo, porque se van a Arabia después, porque Messi y Suárez llegaron ayer mismo de las vacaciones, porque es el primer partido del año.
Sí, bueno, los partidos contra el Barça en un derbi nunca se sabe, o sea, que nosotros en casa pues siempre les damos guerra, o sea, que bueno, si vienen ellos, han llegado tarde, pues bueno, eso son cosas de club, pero yo creo que en un derbi siempre puede pasar de todo y si el equipo está preparado, que estoy seguro que al 100% que sí, pues bueno, pues se le puede meter mano, o sea, que, pero bueno, el mínimo margen ya sabes que se paga caro y en estos partidos pues no se puede cometer ningún error para llevarte el partido adelante.
Sergio, un placer, muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte y que encuentres equipo pronto, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Don Falete, Sergio García, Sports Cope, que no le vindrían mal a menos los gols de Sergio García al Español.
Yo crec que vindria gratis, però em fa l'efecte que...
M'ha donat aquesta sensació a mi també.
Em fa l'efecte que no hi ha la millor sintonia entre la direcció esportiva i Sergio García. Em fa l'efecte,
Escolta, d'entrada, com estarem? Més o menys com sempre als derbis o què?
Sí, a veure, hi ha dades molt, molt, molt positives que m'expliquen des del club. S'han venut 6.000 entrades. 6.000 entrades venudes a hores d'ara, abans de les 4 de la tarda. Això vol dir que són 3.000 més de lo habitual. Hi ha 40 autocars de les penyes, hi ha 10 autocars de turoperadors, és a dir, que si els 24.000 socis responen i els 6.000 doncs venen, que òbviament han comprat entrada i vindran, entrada molt, molt, molt propera
als 30.000.
Sí, molt propera als 30.000 espectadors. És a dir, que demà és una bona nit de pre-reis a Can Perico.
Què més? Tema dinar directiva? No es feia? Tal?
No es fa perquè no perquè no tinguin ganes de dinar plegats, sinó perquè doncs, tenen ganes de passar el dia de 4 en família i el partit és a les 9, s'ajuntaran a les 7 de la tarda aquí a la llotja de Cornellà Prat per fer un pisco labis i després veure tranquil·lament el derbi. Estem a l'espera que l'Espanyol faci oficial doncs la llotja, la gent que vindrà són dies complicats políticament parlant. Aquí s'esperava doncs, la presència dels dirigents del govern català, veurem si finalment s'animen a quedar-se a casa, s'animen a quedar-se a les seus dels partits doncs, analitzant els dies aquests d'investidura o venen a Cornellà.
Molt bé. En clau Barça alguna cosa més, Oli?
No, únicament recordar que la vida no acaba amb el derbi, que el diumenge hi ha aquella pràctica, aquell entrenament que fan els jugadors del primer equip del Barça, que normalment era abans al miniestadi, ara serà l'estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva, i serà a partir de les 11 del matí. I ens diuen des del Barça que encara hi ha 1.000 localitats a la venda per tot aquell que vulgui anar. Ja dic, aquest diumenge, entrenament del primer equip del Barça, portes obertes a l'estadi Johan Cruyff i el pagament és de 3 euros. És a dir, pots comprar aquesta localitat per 3 euros i encara quedaven aquest matí, aquest migdia, 1.000 localitats.
Animeu-vos, que es passa una bona estona i els nanos s'ho passen allà de fabular. Quique, gràcies, que vagi molt bé, una abraçada forta.
A tu, bona tarda. Demà anirem aviat, Oliveros, que hi ha molta gent a l'Esplau comprant.
Sí, quedem a 6:45 de la tarda a la teva casa.
O abans.
O abans, no, a 6:45 ja està bé.
Adéu, Quique.
Adéu.
De seguida, el debat del derbi a Sports Cope.
El próximo 4 de enero el Fútbol Club Barcelona visitará el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un derbi siempre se vive de una manera especial y queremos que la afición perica se convierta en la principal protagonista de un partido que nos va a hacer vibrar. Te necesitamos el 4 de enero a las 9 de la noche. Español Fútbol Club Barcelona en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Es presenta aquí una persona amb la bufanda de l'Espanyol.
Al coll.
No la porta al coll. Ara sí, has de pronunciar una frase.
Abelardo ens salvarà.
Abelardo ens salvarà. Ens escolta.
Bravo. Bravo.
Les entrades són per tu.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Javi, es van portar les dues entrades que vam donar ahir en el programa que vam fer des de la botiga de l'Espanyol a les Rambles per anar al partit de demà, i d'aquí una estona donarem una entrada doble més, eh? Donarem dues entrades més per anar a veure el derbi. Ara el debat a Sports Cope, quan passen 31 minuts de les 3 de la tarda, amb l'Oliveros i amb dos homes que han optat a les presidències del Barça i de l'Espanyol. El Toni Freixa, hola Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i hem convocat avui també l'Arnau Baquer. Què tal, Arnau?
Bona tarda i bon any a tots.
Bon any, Arnau.
Igualment.
Escolta, com esteu? Quines sensacions teniu de cara al derbi de demà? Arnau, dispara tu, primer, que ets local.
Uf, doncs són d'aquests partits que tal com venim ara, aquí amb l'arribada del tercer entrenador en aquesta temporada, doncs és un mal rival pel debutar al Barça. Mm. Però bé, també et dic que les úniques vegades que hem puntuat amb el Barça en aquests darrers anys, que han sigut molt poques, les hem aconseguit en situacions relativament similars, en partits al gener, just després de l'aturada nadalenca, i bueno, a vegades els hem enganxat una mica despistats. Per tant, els precedents no són dolents del tot.
Sí, ara ho repassàvem abans, Toni, que les dues vegades que s'han enfrontat Barça i Espanyol, sent el Barça líder i l'Espanyol cué, en cap de les dues el Barça ha estat capaç de guanyar.
Sí, bueno, això és una estadística. El que passa que és un partit que s'ha de jugar després de l'aturada de festes nadalenques, amb jugadors que han anat de viatge, a més amb la component que també condiciona, segur que és que l'Espanyol té un nou entrenador i que sembla que comença una nova etapa, i per tant tot això serà una història nova. Mm. I molt, molt difícil remetre'ns a precedents, i tampoc em voldria remetre a la classificació per dir que el Barça tindrà un partit fàcil, perquè mai ha sigut un partit fàcil jugar a camp de l'Espanyol. O sigui que ganes de veure el partit i de viure'l, però molt difícil fer un pronòstic.
Sí. Home, és evident, Arnau, que si hi ha algun partit cap a l'Espanyol suposaria un punt d'inflexió a la seva dinàmica aquesta temporada, si aconseguís demetre un resultat positiu, aquest partit és el de demà.
Sí, cert. Cert, per tot el que comentava el Toni, no? Que jo estic força d'acord. Sobretot amb el canvi d'entrenador, ja aquest tercer entrenador que tenim aquesta temporada, si aconseguíssim un resultat positiu davant del Barça, doncs home, seria començar amb molt bon peu l'etapa Belardo, seria començar l'any amb molt bon peu, i bueno, seria un punt d'inflexió segurament, no? per tractar de fer aquesta remuntada que necessitem per quedar-nos a primera divisió un any més.
Toni, faria jugada titular a Messi i a Suárez demà?
Bé, aquí també ens podem remetre algun precedent, no? Que han arribat en poc temps respecte al partit que s'havia de jugar. Amb anys anteriors, quan han arribat dos dies abans, no han jugat. També tenim la setmana següent la Supercopa fora d'Espanya, a l'Aràbia Saudí, que també serà un viatge i un desplaçament important. No sé, Valverde haurà de gestionar, prioritzar, no sé si el partit de demà, la Supercopa, totes dues coses. És evident que Messi i Suárez jugaran al partit, el que no estic tan convençut és de si jugaran els 90 minuts tots dos.
Mm-hmm. O sigui que no t'estranyaria, no? Que si veus a l'alineació davant i veus a Suárez a la banqueta, per exemple, no t'estranyaria tampoc, no?
No m'estranyaria. A veure, que tindran un pes evident dintre del partit és segur, perquè el Barça depèn moltíssim dels dos jugadors, sobretot de Messi, no? També de Suárez, perquè és un dels golejadors. Però ja dic que una temporada al final demà ens juguem 3 punts, poc abans haurà jugat el Madrid a camp del Getafe, sí. I això també pot influir. Sí. Depèn de quin resultat hi hagi en aquest partit, doncs també això pot influir en les decisions que prengui Valverde, i al final s'ha de veure així, com 3 punts importants importants, perquè sempre són importants, però la temporada continua.
Tu, Arnau, si veus l'alineació del Barça demà cap a les 8 de la tarda i veus que Messi no hi és a l'11, millor, no? O què?
Sempre millor, però ja penso que hi jugarà, eh? Pensa que el Barça, quan juga contra l'Espanyol, sempre ho treu tot. I també és normal, que ho tregui tot. Vull dir, no deixa de ser un partit que té el seu morbo, el seu component de partit de màxima rivalitat, i per tant, doncs, aquí ningú vol perdre. Jo m'estreu demà un Barça de gala. Però,
jo també, no sé.
El que em preocupa a mi, sobretot, és la posada en escena de l'Espanyol, eh? Vull dir, el Barça et pot fer un strip per si sol, vull dir, per molt bé que tu juguis, però m'agradaria veure la sortida en escena de l'Espanyol amb un canvi d'entrenador, després d'aquesta aturada, amb un equip que encara no ha guanyat a casa cap partit en tota la temporada, a Lliga. M'agradarà veure la sortida de l'equip.
Jo crec que farà treballar molt Abelardo al mig del camp, no? Que és una mica el taló d'Aquiles del Barça.
Segurament ja s'ha parlat d'un canvi de sistema. Machín jugava en 3-5-2, Abelardo fa un 4-4-2 clàssic. Segurament doncs, es pugui veure algun moviment de peces. Es parla que potser David López pot anar al mig del camp. Veurem, és una incògnita absoluta ara mateix. L'alineació de l'Espanyol i ja et dic que posada en escena.
Sí. Home, ahir també ho comentàvem, Arnau, al debat que fèiem pre-derbi, que igual aquest primer partit tampoc podem mesurar molt la forma amb la que jugui l'Espanyol d'Abelardo, perquè igual demà davant del Barça i sent el primer dia és un palet més conservador, i a mesura que vagin passant els partits i que t'enfrontis amb un altre perfil de rivals, Abelardo i l'Espanyol estaran obligats a buscar alguna cosa més.
Totalment d'acord amb vosaltres. Demà és un partit que és difícil calibrar, doncs, el que et pot donar Abelardo al llarg de la temporada, no? Amb els 20 partits restants, és difícil perquè jugues contra un dels millors equips de la Lliga, i doncs el que és normal, com pràcticament tots els equips, és que hagis d'afrontar des d'un prisma defensiu. Però el que us comentava és que jo crec que a l'Espanyol li hem de veure una cara diferent, no? Hi ha hagut molts partits de casa on ha tingut una actitud indolent, una actitud doncs, passiva, i m'agradarà veure demà, independentment de la tàctica i del sistema, m'agradarà veure un Espanyol doncs, amb cuspira, no? Amb cuspira i amb ganes, enxufat.
Jo, Toni, això estic convençut que ho veurem. Veurem un Espanyol intens, segur. Home, si no són intensos demà, amb nou entrenador, rebent el Barça, amb la situació en la que estan, no?
Sí, absolutament.
Mira, un exemple de l'any passat.
Sí, jo vaja, l'Espanyol està circumstancialment classificat com a QE, però no és un equip que li correspongui aquesta posició, ni molt menys, ni tan sols per la plantilla que té. I l'últim partit que va jugar, si no recordo malament, contra el Betis a casa, va ser un partit on ja va demostrar aquest caràcter, aquesta guspira que demana l'Arnau, que jo crec que, evidentment, un equip que està aquí sota té manca de confiança i costa afrontar els partits quan es posen difícils, no? El que li falta a l'Espanyol potser és aquest punt de confiança, que, òbviament, com a culer, espero que no l'agafi demà, però que estic convençut que durant la temporada el pot agafar perfectament, i també serà molt important que aquest mercat d'hivern encerti amb les necessitats que pugui tenir.
Toni, acostumes a anar al camp o no?
El del Barça sí, el de l'Espanyol.
El de l'Espanyol acostumes a anar o no?
No, fa temps que no hi vaig.
Una inquietud, Toni, tu que coneixes els contractes del Barça. Què et sembla el tema d'Arturo Vidal? Que protesti perquè considera que ha cobrat menys del que estava estipulat el contracte i tot això que ha passat.
Ell el que ha plantejat és una reclamació davant de la comissió mixta de la Federació i la Lliga, que és un mecanisme que està previst precisament per quan s'ha produït una situació d'impagament indiscutible. És a dir, quan un club no et paga perquè no et pot pagar perquè no té diners o perquè ha decidit no pagar-te, però no perquè hi hagi una discussió de fons. Evidentment li han rebutjat la seva reclamació perquè és una cosa interpretativa. A mi m'estranya moltíssim que hagi arribat a fer això. Entenc que està mal assessorat, perquè el que no farà el Barça mai és no pagar una cosa que li correspon pagar. Vaja, és una cosa que no ha succeït mai. Sóc una miqueta estrany, que segurament ell podrà explicar quina intenció ha tingut amb tot això, però que no ha de ser el fet de que no cobra, ha de tenir una altra intenció.
Escolta, ara si vol seguir amb el tema, ha d'anar a la justícia ordinària o deixar-ho estar, no? No hi ha un altre recorregut.
Sí, esclar, si ell s'ha d'interpretar l'aplicació d'un contracte, hauria de posar una demanda davant de la jurisdicció social a la seva condició de treballador. Però, vaja, estic convençut que no ho farà. Ja dic que aquí a darrere hi havia algun tipus d'intenció, a la que sigui, que li han assessorat els seus advocats o el seu representant i no hi ha més tema.
I el Barça hauria d'aguantar Arturo Vidal? Perquè
qüestió...
no tenen cap intenció de que surti, més a més després de la sortida de l'Enyà.
No, esclar, això és una qüestió purament tècnica en aquests moments de les necessitats de l'equip, i Arturo Vidal, si forma part de la plantilla del Barça, és perquè els tècnics consideren que és necessari, i l'entrenador, de fet, el fa jugar sovint, no com titular ni molt menys, però sí que el fa jugar sovint, i a vegades és un recurs important per l'equip. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. Ja dic, la maniobra aquesta de la reclamació és una miqueta inexplicable.
Molt bé. Arnau, tu sí que vas al camp, clar, demà on t'ubiques? A quina zona t'ubiques de l'estadi, tu, a Cornellà?
Jo estic a la tribuna lateral, diguéssim, enfront de la tribuna presidencial,
sí.
Just mig del camp, una miqueta cap a la porteria del Prat.
Bona localitat, Bé, de fet, a Cornellà es veu el futbol bé des de qualsevol localitat,
Totalment d'acord. Però que ben et posis, com és un camp doncs, amb una capacitat de 40.000 persones, es veu, amb aquest estil anglès que amb el que em van fer, doncs es veu
sí,
molt bé de pràcticament qualsevol localitat.
El camp està bé? El terreny de joc?
Sí, està millor. Està millor.
Està millor.
De fet, la setmana...
I d'il·luminació també, perquè hi havia una època que notava jo que no estava massa bé il·luminat.
D'il·luminació mai havia tingut jo... referència, però ja et dic que de gespa la setmana, ara fa uns 10 dies vaig anar per un tema de nadalenc i vaig poder veure la gespa i tot i estava que bastant millor, i el dia del Betis l'havien recuperat amb un tractament conservador i es veia força bé.
Molt bé, a Gaudí, Toni Freixa, Arnau Baquer, moltes gràcies per estar al debat,
A vosaltres,
que vagi molt bé.
Adéu.
Arriba el 2020 i tenim el primer derbi amb el debut del Pito Abelardo a l'Espanyol.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Cornellà al Prat, Espanyol-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quique Iglesias, Tomás Guas, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Esports COPE. Un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes, enquestes en premi.
Avui és un dia important perquè el clàssic comporta que tenim sorteig d'una entrada doble, per anar acompanyat o acompanyada aquest vespre a l'estadi.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
La primera jornada de l'any arrenca avui amb dos partits. A les 7 de la tarda tenim Valladolid-Leganés i a les 9 de la nit Sevilla-Atlètic Club. Interessant partit aquest. El Real Madrid visita demà el Getafe a partir de les 4 de la tarda. Hola, Víctor Navarro.
Demà a les 4 de la tarda al Coliseum jugarà contra el Getafe. A 11:15 del matí parlava l'entrenador del Madrid. Zidane veu motivat el planter en aquest 2020, on de no aconseguir cap títol en el que resta de temporada no ho veuria com una derrota. L'escoltem.
El fracaso, sabes, es no intentarlo, sabes, darlo todo. Yo creo que es esto es un fracaso, pero nosotros lo importante es cada día entrenar a tope, cada día, cada partido, darlo todo en el campo y luego veremos, porque al final, ¿sabes? Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions y bueno, y los demás que son tontos, no es así.
Un Madrid que visita el Getafe amb la mirada posada a la Supercopa d'Espanya, una de les estrelles blanques que no podrà ser ni contra l'equip de Bordalàs ni a l'Aràbia Saudita és Hazard.
Está descartado 100%, sí. No va a venir y de momento es su proceso normal de recuperación. Espero que justo después de la Supercopa, bueno, poco a poco vamos a ver otra vez a Eden con nosotros.
El Madrid, a dos punts del Barça, buscarà la victòria demà a les 4 de la tarda al Coliseum.
Completem des de Madrid amb el Miguel Ángel Díaz, que ha estat a la roda de premsa del Madrid, de Zidane. Miguel Ángel, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Feliz año, buenas tardes. Rueda de prensa de Zidane, de perfil bajo, pocos titulares. Ha dejado caer que hasta el 31 de enero puede haber novedades. No se ha mojado ni al respecto de lo que pueda suceder ni con Mariano, con el que no cuenta, ni con Brahim Díaz. Y ha esquivado la pregunta del millón, si se ha olvidado de Pogba o si sigue pensando en su incorporación de cara al futuro. Por lo demás, elogios para el Getafe. Recordemos que el Madrid juega mañana un partido importante. No se le dan bien al conjunto blanco los arranques de principio de año. Solo una victoria en los últimos 5 partidos. Ramos está sancionado, recupera a Casemiro, y James, que no juega desde mediados de octubre, puede ser la principal novedad en la convocatoria. Recordemos que Marcelo y Lucas Vázquez llevan entrenándose toda la semana con el grupo, aunque lo normal es que no entren esta tarde en la convocatoria y sí viajen a Arabia la próxima semana para disputar la Supercopa de España. Militao hará de Ramos en el eje defensivo, volverá Casemiro y arriba, en principio, podrían jugar juntos Benzema y Gareth Bale. Ha confirmado Zidane que Hazard no viajará a Arabia para disputar la Supercopa, era evidente, se le espera para finales de enero, principios de febrero, y por lo tanto la enfermería se va vaciando. El último inquilino, Asensio, todavía no tiene fecha de regreso. Veremos a ver si para finales de febrero o principios de marzo.
Gràcies, Miguel Ángel, i feliç any per a ti també. Deixem la primera divisió, parlem de segona. Víctor, del Girona, que obre l'any aquest diumenge al camp del Rayo. Avui a Girona, a Montilivi, jornada de portes obertes.
Sí, un matí de festa pels seguidors blanquivermells amb un entrenament obert a 3:15, on s'han apropat 1.000 aficionats. A més, tenien activitats amb una fan zone, concursos i obsequis fins a la 1 del migdia. Els jugadors també han signat autògrafs i s'han fet selfies amb tothom qui ho desitjava, el més aclamat, com era d'esperar, Cristian Estuani. Precisament l'uruguaià té diumenge la seva víctima preferida, el Rayo Vallecano, a qui ha marcat fins a 12 gols en tota la seva carrera. L'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, ha parlat en roda de premsa del rival i de la temporada.
Lo que hem de fer és un bon partit el diumenge, guanyant el Rayo Vallecano, sumar 3 punts i preparar el pròxim partit de Copa i així successivament. Evidentment que els números són els números, les distàncies que hi ha en les postes d'ascens són els que són, però evidentment no mos podem dedicar a una altra cosa que no sigui en aquest partit, però que hem de fer una molt bona segona volta.
Comença l'any al Girona amb un partit a Vallecas que recorda primer el Rayo 14 a la taula i el Girona Nubes s'enfronten diumenge a les 4 de la tarda.
I una més de futbol, un apunt de la Lliga Femenina. Sílvia, destaquem de la jornada del cap de setmana el partit entre l'Atlètic Club i el Barça, que, atenció, es disputarà a l'estadi de Sant Mamés.
Serà diumenge a les 12, quan fa gairebé un any d'aquell rècord històric d'espectadors en un partit femení, amb més de 48.000 espectadors a Sant Mamés. Aquest cop no s'espera rècord, però podrien assistir uns 30.000 espectadors a l'estadi, que no està gens malament. El Barça arriba a líder destacat amb 5 punts més que l'Atlético de Madrid i l'Atlètic Club és quart. Avui les jugadores blaugranes han fet la tradicional visita als nens malalts als hospitals i Vicky Losada comentava l'experiència.
Muchos nos conocían, me han estado preguntando por las chicas, por Alexia, por compañeras más jovencitas, o sea que al final ya no solo conocen a los chicos, y eso también pues te enorgullece de que los niños te empiecen a conocer a ti también. Les daba el póster con el chico y las chicas, lo giraban, lo dejaban por el lado de las chicas, nada, un momento muy especial.
Única matinal pel Barça. Per la seva part, l'Espanyol juga a casa a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, rep el Logroño demà a 6:15 de la tarda. Tornarà a lluitar per la primera victòria de la temporada contra un rival perillós, el Logroño és 6è. L'Espanyol, recordem, segueix cué a 8 punts de la zona de promoció per la permanència.
3:48, fins aquí al futbol. Ara una pausa i després marxem fins a l'Aràbia Saudita, on diumenge arrenca una edició molt especial del Dakar.
Este fin de semana del deporte. Vuelve Tiempo de Juego.
Llegan los goles.
Este sábado, 2 derbis. Getafe-Real Madrid.
¡Un autobús!
Español Fútbol Club Barcelona.
¿Con qué equipo salen?
Y el domingo, más deporte.
Quiero.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
recuperem la sintonia del Dakar perquè diumenge arrenca la que serà l'edició número 42 d'aquesta competició que aquest any canvia d'escenari, canvia Sud-amèrica per l'Orient Mitjà. Es disputa el Dakar aquest any per terres de l'Aràbia Saudita. Arrenca diumenge a la localitat de Lleida. Tenim allà l'enviat especial de la cadena COPE, aquesta edició del Dakar, el Carlos Miquel. Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Saludos desde Lleida, desde el inicio del Dakar este próximo domingo.
Cuéntanos cómo están las cosas por allí, a dos días del inicio del rally, que este año cambia de ubicación.
Bueno, pues sobre todo hay mucha mariposa en el estómago por parte de todos, de los organizadores, de los participantes. Estaba hablando ahora con Cristina Gutiérrez, que es la chica que compitió en Mitsubishi, que ha terminado todas las pruebas hasta ahora. Me hablaba de que, bueno, había sido un poco desorganizada el Segrao, los 15 kilómetros donde prueban, todo va bien. Pero fijaros que ya ha habido un abandono, que hubo un piloto que en un salto destrozó su buggy y después de haber pagado, los 100.000 euros que cuesta correr Dakar solo para acreditarse, solo para participar. Bueno, pues ha tenido que volverse a casa, porque el Dakar tiene trampas por todas partes. Y bueno, ya han estado haciendo esos 15 kilómetros de Segrao también Carlos Sainz y Fernando Alonso, que son las principales bazas españolas en coches. Y también han estado nuestros pilotos de motos, que sobre todo Joan Barcarse, que tiene más opciones de ganar. Siempre es el más rápido con su Honda. Y bueno, yo creo que va a tener mucho del Dakar puro africano, 7.800 kilómetros, 70% de arena, y hablábamos esta mañana con David Castera, el director del Dakar, y nos decía que ojo a las cinco primeras etapas, donde hay muchos cruces, mucha navegación, y los copilotos van a ser esenciales para no perder el tiempo.
El Dakar es una gran competición, con mucha historia detrás, llena de alicientes, pero sin duda, Carlos, este año el gran aliciente es ver de qué es capaz Fernando Alonso en ese territorio, ¿no?
Sí, hablaba con Castella y me decía, hombre, ganar no va a ganar, puede ganar otro año, pero es demasiado. Los fans de Fernando creen que puede intentarlo. Yo, vamos a ser más fieles, vamos a pensar en pilotos que lo han hecho muy bien en el pasado. Por ejemplo, uno de los mejores debutantes en la época reciente fue su compañero de Villers con el Toyota, y es él consiguió acabar sexto en su primer Dakar. Bueno, pues por ahí tendría que estar la cosa. Si hace un gran Dakar, yo creo que tiene que estar en esa posición y sobre todo terminar. Porque no sirve de nada ganar una etapa o hacer un top 3 si te vas a casa en la etapa 4. Yo creo que él es consciente también y que va a intentar acabar por todos los medios, porque si algún día quiere ganar la prueba, tendría que haber acumulado esos kilómetros. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle tiempo y... Pero que sí que es cierto, y todos los que saben de Rally Origen, es que si llega a la parte final del rally puede incluso ganar una etapa. Tiene un coche muy bueno y en las manos las tiene. El problema es eso, que un cruce a veces cuenta más coger bien el camino que ir muy deprisa. Este es el problema de un rally, que tiene muchas trampas y no consiste solo en tener manos y dejar coger las manos, aunque sea tierra, las tiene Fernando Alonso.
Carlos Sainz tiene más opciones, tiene ya experiencia en la prueba, pero por lo que veo este año es más favorito que nunca a la Tillá, que es el actual campeón, pero es que además se conoce muy bien esa zona, ¿no?
Sí, claro, la Tillá tiene un punto más. Porque también por un tema de motivación. Ten en cuenta que la Tillá no puede quedarse en el país. Solo tiene un visado de entrada para participar en el rally porque tienen relaciones rotas Qatar y Arabia Saudí. Y en cuanto a la verdad, se tiene que ir. Es decir, será la frontera prácticamente con su país vecino, Arabia Saudí, con los problemas que hay en la zona. Eso le da una motivación especial, sacar la bandera de Qatar en el podio. Y además, evidentemente, tipo de trazado con mucha arena fina, con dunas blandas. Es un trazado, el tipo de etapas es muy, muy de su estilo. Al final, si tú miras los rallies últimos de Dakar, cuando hay mucho camino, el rey, el más rápido, es Carlos Sainz y es el que está Pete Nache. Y cuando hay mucha duna o mucha arena blanda, el rey es Alatilla. Entonces, sí, luego es el favorito, sin duda. Y luego, evidentemente, yo creo que el top 3 está Pete Nache y Carlos Sainz. Yo creo que son los tres mejores. Luego hay otros pilotos que van a ir bien, como el Saudi Al-Rachi, pero es más irregular. De Villiers se va bien. Pero realmente esos tres son los más favoritos, porque hay un español que yo creo que se ha caído más que nada por medio del coche, se ha caído de las opciones de podio, que es Nani Roma. Nani Roma lleva un trayecto muy verde y que va a ser complicado que pueda estar entre los 5 o 6 primeros.
Y en motos, ya lo decías antes, pendientes de Joan Barreda y siempre también de Laia Sanz, que en los últimos años está haciendo grandes actuaciones ahí.
Claro, Laia Sanz lleva 9 Dakares, 9 terminados. Entonces quiere decir 10 de 10, que sería algo realmente increíble. La posición en la que puede terminar no lo sabemos. Pero bueno, ella sabe también que a pesar de que ella está en un equipo de primer nivel, ella sabe también que realmente más allá del top 15 es muy complicado. Y todo lo que sea por encima de eso es una gran posición. Puede hacer, si termina en un top 10 sería increíble. En el noveno creo que es un mejor resultado. Bueno, es una chica muy luchadora. Y la diferencia respecto al año pasado es que esta vez llega como un toro. El año pasado llegó con una enfermedad que le perjudicó mucho las primeras etapas. Estuvo cerca de abandonar. Y bueno, recuperándose una enfermedad. Y al final, esta vez llega con la preparación a tope. Y llegan unas condiciones físicas realmente inmejorables. Así que habrá que estar atentos también a Laia Sanz y a toda nuestra rama de motos. Que tenemos muchos pilotos de motos en buen nivel, que es la clasificación más abierta, porque si hablamos de favoritos, puedes hablar de Toby Price o de Sam Sunderland, compañeros de Laia Sanz. Pero es una competición en la que, a diferencia de los coches, que hay 3-4 favoritos, sí que hay 8-9 pilotos que pueden ganar la carrera.
Estaremos muy pendientes a partir del domingo de esta nueva edición del Dakar, que se presenta más apasionante que nunca. Carlos Miquel, un abrazo, estamos en contacto.
Un abrazo, hasta luego.
Hem de fer també un apunt de bàsquet. Víctor, que venia al Barça de fer una autèntica exhibició contra el Real Madrid. Estava el Baskonia en crisi, però ahir a l'Eurolliga, victòria del Baskonia sobre el Barça.
I avisava Pesic ahir de la diferència del Baskonia amb Ivanovic a la banqueta. Els bascos van guanyar per 76-74. La concentració que reclamava el tècnic blaugrana no va aparèixer fins a la segona meitat, després d'uns dolents primer i segon quarts. El Barça va intentar aixecar després del descans una diferència que arribava als 20 punts i gairebé ho va aconseguir. Oriola va tenir a les seves mans forçar la pròrroga o guanyar el partit en un últim llançament que no va entrar a canasta. Aquest és l'Ale a l'acabar el partit.
Jo crec que ells han desitjat molt més, ells venen d'una situació molt complicada, amb una destitució de l'entrenador, un nou entrenador, venien de perdre partits amb diferències abundants i avui doncs ells han sortit a mossegar, han sortit a guanyar el partit des del primer minut. Nosaltres hem anat esperant fins a la segona part, no? Llavors jo crec que si nosaltres haguéssim donat el primer pas en el partit, haguéssim donat la primera estocada, ells en la situació que estaven, doncs el partit hagués sigut diferent, no?
Un company d'Oriola, Brines, va acabar el partit tocat per una caiguda després d'un salt quan intentava robar una pilota. Es va retirar coix de la pista i s'ha fet proves a Burgos, on el Barça ja està instal·lat per preparar el partit contra el Sant Pablo Burgos de demà a 8:45 de la tarda.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Dono ara el nom del guanyador, atenció, en aquest cas guanyadora, de les dues entrades de l'entrada doble per anar demà al derbi, a l'Espanyol-Barça. Les entrades són per... Una emoció, eh? Alba Morgadanes. Alba Morgadanes, felicitats, te'n vas demà al derbi. A més del derbi, hi ha més coses aquest cap de setmana, Sílvia.
Hi ha un altre derbi. A segona B, el derbi de filials Barça-B-Espanyol B. Demà a les 6, el Johan Cruyff. També destacats a segona B, Villarreal-B-Sabadell. Demà a les 5, Lleida Esportiu Castellón. Demà a les 6, Andorra-Olot, diumenge a les 12. I Llagostera-Badalona, diumenge a les 12. La Lliga CB, Morabanc-Andorra-Saragossa. Demà a les 6, Burgos-Barça. Demà a les 8:30. Bascònia-Baxi-Manresa, diumenge a 12:15. Penya-Ucamp-Múrcia, diumenge a 12:15. Arrenca el torneig de Reis, el Real Club de Polo. Arriba la 72a edició, comença avui, es disputa fins dilluns, amb 18 equips i més de 200 participants entre categories juvenil, cadet, masculina i femenina. També un altre clàssic d'aquestes dates, el torneig internacional de bàsquet júnior de l'Hospitalet celebra la 40a edició amb sorpreses especials. Comença demà el complex esportiu l'Hospitalet Nord amb participació dels millors equips júniors d'Europa.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Sílvia, d'última hora, què tenim?
Ha estat presentat Ibrahimovic, el Milà, amb 38 anys, signa per 6 mesos, l'han presentat dient el rei torna a casa, torna 8 anys després al club on va ajudar a guanyar l'últim Scudetto de l'entitat. I un missatge pel Barça. Javier Zanetti, vicepresident de l'Inter, ha dit Lautaro Martínez és el futur de l'Inter.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Hem conegut també la confecció de la llotja pel derbi de demà. Entre els convidats hi ha Mauricio Pochettino. Oli, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Bon derbi, que us portin moltes coses al rei. Seguim a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.